Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom.
Molt bon dia. Avui, més que mai, ens haurem de vestir a capes, perquè avui farà més fred al matí i les temperatures màximes també voldran pujar una mica més que ahir. Per tant, atenció als constipats.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
És dijous 28 de novembre del 2024, avui el Baix Empordà, dia amb contrast tèrmic, ara ens ho deia l'Isaac, amb temperatures matinals al voltant dels 5 graus i màximes que poden arribar als 20 graus al migdia. El cel es mantindrà serè amb alguns núvols prims i possibles boires matinals. Ara mateix tenim 7 graus a Palafrugell, 8 a Palamós i 9 a l'Estartit. Avui al Supermatí explicarem que l'Ajuntament de Platja d'Aro obrirà un debat sobre el futur de l'escultura d'Ortega Monasterio, arran de la polèmica pel documental que vincula l'artista a una trama de prostitució. També parlarem del ple de Palafrugell, que ha aprovat el pla de millora urbana pel futur hotel d'Aigua Gelida. Es redueix fins a 3 metres l'alçada del projecte inicial. També que la directora de Ports de la Generalitat reafirma que el pla director del port de Palamós és una prioritat, tot i que encara no hi ha terminis concrets per acabar-lo, però vaja, perquè estigui a punt. I aquest cap de setmana la Bisbal acollirà la 7a edició de la Fira Indilletres amb 43 editorials i una programació cultural molt àmplia. En parlarem avui també al Supermatí. Són les 8 del matí i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí entrevistarem la Dúnia Oliveres, que és regidora de Turisme de Torroella, per parlar de la Fira de Sant Andreu, que és un dels grans esdeveniments multisectorials del Baix Empordà i que arrenca demà. I com cada dijous, parlarem de cinema i de sèries amb l'Ignasi Arbat. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Tenim l'Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
En Ferran Castelló, bon dia.
Hola, bon dia.
I en Martí Seguer, bon dia.
Hola, molt bon dia, Dani.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
L'Ajuntament de Platja d'Aro analitzarà el futur de l'escultura d'Ortega Monasterio situada a l'entrada del municipi.
L'alcalde Maurici Jiménez ha confirmat a Ràdio Capital que s'obrirà un debat intern sobre el tema, tot i que considera que aquestes decisions haurien de ser coordinades a nivell nacional. La polèmica sorgeix arran del documental Murs de silenci, Gran Escala 2000, a més per TV3, que vincula Ortega Monasterio a una trama de prostitució de menors.
L'hotel d'Aigua Gelida serà més baix. El promotor del futur hotel d'Aigua Gelida ha decidit rebaixar l'altura de l'edifici central entre 2 i 3 metres respecte al projecte inicial. Tot i això, no seguirà la recomanació de la Comissió d'Urbanisme de Girona de reduir el número de plantes. En canvi, enfonsarà parcialment la primera planta uns quants metres. El ple de l'Ajuntament, que es va celebrar aquest dimarts, ha donat llum verda al pla de millora urbana, que és un pas necessari per gestionar els permisos per edificar. La Generalitat assegura que el pla director del port de Palamós és prioritari, però no hi posa data.
És el pla que ha de marcar el desenvolupament urbanístic i els serveis del port. La directora general dels ports de la Generalitat, Esther Roca, assegura que és una prioritat del govern. Tot i això, el procés de tramitació que va començar el 2016 encara no té data de finalització.
I encara a Palamós, encara al port, el Museu de la Pesca, comença el curs de meteorologia marina amb totes les places exaurides.
L'objectiu del programa és oferir una introducció pràctica i teòrica a la meteorologia marina. Les classes aborden aspectes clau de les dinàmiques meteorològiques generals i específiques, com ara la pressió atmosfèrica, els vents, les borrasques, els anticiclons, els núvols i les onades. El curs va començar el dimarts i acaba demà.
I sense parar de parlar d'aigua, Begur farà actuacions per millorar i renovar la xarxa d'aigua potable.
Amb un pressupost d'uns 920.000 euros i una subvenció de 300.000, aquesta actuació té com a objectiu principal reduir les pèrdues d'aigua i millorar el rendiment del sistema. Actualment és d'un 68,51% i amb aquestes intervencions es preveu que s'incrementi 10 punts per sobre d'aquest indicador.
I a la Bisbal, aquest cap de setmana arriba la 7a edició de la Fira Indilletres.
Hi participaran un total de 43 editorials independents que publiquen en català i d'arreu dels països catalans, dues llibreries bisbalenques i 7 biblioteques. La fira començarà oficialment el dissabte al matí, però el divendres al vespre ja es farà una activitat prèvia al Teatre Mundial. El gran gruix de l'activitat, però, es concentrarà al pavelló firal de la Bisbal.
I esperem, evidentment, que cap d'aquests llibres vagi a la brossa, i ho diem perquè l'Ajuntament de la Bisbal ha començat a instal·lar i renovar 110 papereres a la via pública.
Les papereres renovades inclouen dos nous models més moderns, dissenyats per resistir millor el vandalisme. Un dels models incorpora una tapa per evitar l'ús inadequat amb bosses d'escombraries o deixalles de gran format. La brigada municipal ja ha començat a substituir les papereres en mal estat en zones com les voltes i a instal·lar-ne de noves en punts on no n'hi havia.
Música. En esports, l'Aurilka Masters 2025 es farà del 3 al 6 d'abril a Calella de Palafrugell.
L'esdeveniment organitzat pel Club Vela Calella reunirà regatistes de tot el món en una competició que ja s'ha consolidat com una de les més importants del circuit Aurilka Master. Frankel, el president del Club Vela Calella, destaca la singularitat d'organitzar un esdeveniment d'aquesta envergadura sense disposar d'un port propi i posa en valor la participació de regatistes veterans.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant coses, per exemple, que ha dimitit Juan Lobato, el líder del PSOE a Madrid, després de les pressions internes al partit. En una carta assegura que la seva manera de fer política no és compatible amb la de la direcció del partit. Pedro Sánchez, mentrestant, anuncia un tercer paquet d'ajudes per valor de més de 2.200 milions d'euros pels afectats per la Dana. Paral·lelament, en un ple al Congrés dels Diputats, ha rebut retrets de l'oposició per falta d'autocrítica. I el germà del president espanyol, David Sánchez Pérez Castejón, és investigat per presumptes irregularitats en el seu càrrec com a gestor musical a Badajoz. Un informe de la Guàrdia Civil dona més detalls sobre la seva feina, tot i que aquest informe de la Guàrdia Civil descarta que s'hagi enriquit il·lícitament. Tot i això, la justícia ha imputat el germà de Pedro Sánchez. Segons l'Organització de Consumidors, només 3 de cada 10 productes estan realment rebaixats aquest Black Friday. Els altres 7 estan anunciats com a rebaixa, però en realitat no estan rebaixats. De fet, 4 de cada 10 s'han encarit respecte als mesos previs. L'FBI investiga amenaces de bomba cap a nominats pel futur govern de Donald Trump, tot i que cap s'ha materialitzat, preocupa l'augment dels riscos de seguretat. Israel recorrerà l'ordre de detenció del Tribunal Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu i el seu exministre de Defensa. El govern israelià reitera que no reconeix l'autoritat d'aquest tribunal. Repassem la previsió meteorològica amb l'Isaac Vilà. Isaac, bon dia.
Què tal, com anem? Molt bon dia.
Aquests últims dies està fent molt bon temps. Què esperem per avui?
La novetat d'aquest dijous serà el marcat contrast tèrmic, ja que les temperatures matinals seran més baixes que ahir, però la temperatura màxima també voldrà pujar respecte a les 24 hores passades. Per tant, valors propers als 5 graus a primeres hores i tornarem a fregar o a veure o superar lleugerament els 20 graus a migdia. Contrast tèrmic marcat, doncs, sobretot a les zones on toqui el sol. A l'Obaga i a la línia costanera, però, mantindrem la frescor. La mar continuarà com una bassa d'oli, amb vents fluixos de terra durant el matí i lleugera marinada a la tarda, més concentrada i més notòria al sud del Cap de Begur. Cel ras, amb 4 núvols prims i boires matinals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
De seguida, al Supermatí, la regidora de Turisme de Torroella, la Dúnia Oliveres, per parlar de la Fira de Sant Andreu, que arrenca demà, la seva edició 630, una cosa així. N'han fet moltes, i en parlarem d'això amb ella. De seguida, aquí al Supermatí, però abans el comentari. Avui el comentari ens l'envia la gestora cultural Carme Fenoll.
Avui vull parlar-vos de la tardor a l'Empordà, una època que sembla dissenyada per acompanyar els amants de la lectura. Quan arriben els primers freds i els dies es fan més curts, hi ha poques coses que siguin tan reconfortants com un bon llibre entre les mans i el paisatge daurat de l'Empordà de fons. Les tardes de tardor conviden a refugiar-se en els racons de sempre, aquells on la lectura es converteixen en un pont que ens pot transportar a altres llocs. A l'Empordà no falten escenaris per fer-ho: la biblioteca del poble, la butaca davant la finestra o aquell racó del cafè del carrer Major. Són espais que no només ens acullen, sinó que també respiren l'encant del pas de les estacions, dels colors càlids, de les fulles que cauen i de la calma que ens envolta. Hi ha llibres que semblen fets per a la tardor, aquells que tenen un ritme tranquil i unes paraules que reconforten com ho faria una manta de llana. Penso en autors que saben capturar l'essència de les petites coses. Josep Pla i les seves passejades per les carreteres que es desfan en colors ocres, la Mercè Rodoreda i la seva manera de parlar dels jardins i de la naturalesa que es prepara per al llarg hivern. L'Empordà en tardor és com una pàgina que es gira lentament, amb el temps just per assaborir cada detall. I és que llegir a la tardor és una forma de connectar amb nosaltres mateixos, de prendre'ns una pausa en el ritme frenètic del món. L'Empordà, amb la seva bellesa serena i les seves llums tamisades, ens ofereix un espai ideal per redescobrir el plaer de la lectura, per recordar-nos que cada llibre és un refugi, una finestra i una porta oberta a nous horitzons. Aquesta tardor us animo a aprofitar aquests moments, a caminar pels camins plens de fulles, a deixar-vos portar pel perfum dels pins mullats i escollir un bon llibre que us faci viatjar sense moure-us del vostre racó preferit. Llegir a l'Empordà és, potser, una de les millors formes de celebrar la tardor.
Moltes gràcies, Carme Fenoll, per aquesta recomanació, llegir a l'Empordà la tardor.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
La Fira de Sant Andreu arriba a la seva edició número 630, xifra rodona aquest any per la Fira, una de les més antigues de Catalunya, un gran aparador econòmic i cívic del municipi, i en parlem avui amb la Dúnia Oliveres, que és la regidora de Turisme de Torroella. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
630, això, en quina posició la situa entre les més antigues de Catalunya? Aviam.
A veure, està clar, sí, està claríssim que és de les més antigues, però sempre hi ha una mica que si som la segona, no som la primera més antiga, però sempre estem en què devem ser de les tres més antigues de Catalunya.
I aquesta sempre hi ha competicions, en els esdeveniments tan antics. Sabem qui és el primer, en aquest cas qui és el segon o el tercer.
Ara mateix no recordo, però vull dir que estem això, la segona o la tercera.
La fira arrenca demà i durant tot el cap de setmana. Es fa difícil preguntar allò per novetats quan ja es porten 630 anys, però sí, suposo que sempre és necessari aportar canvis, no?, després de tants anys.
Sí, però de fet, sí, sempre s'intenta anar millorant diferents aspectes de la fira, però sí que és veritat que, evidentment, durant aquests 630 anys hi ha hagut moltíssims, moltíssims canvis, ja només en maneres de fer la fira, sinó en maneres de viure, és obvi. Però el que intentem és anar millorant una mica el que es fa, i és una fira que té una línia molt continuista. Tenim el que és el recinte firal, l'exposició d'animals, parades, concessionaris de vehicles, vull dir, és tot anar-ho millorant, però novetats així com molt, molt extremes tampoc no anem afegint.
Clar, perquè dubto sincerament que hi hagi algú que ens estigui escoltant que no hi hagi anat mai, potser no assidus cada any, però segur que en algun moment o altre tothom ha anat a la Fira de Sant Andreu. Però per aquí, si per casualitat hi hagués algú que no hi hagués estat mai, expliqui'ns, quins són els ingredients clau d'aquesta Fira de Sant Andreu de Torroella?
A veure, els ingredients des de ja fa temps és que és una fira que, tot i siguent agrícola, ramadera i comercial, és una fira que també té els seus ingredients de històrica, per tant, a més amb activitats per tota la família i per totes les edats, des dels més petits fins als més grans. I jo crec que és passar un dia veient diferents espectacles, entrant al firal, sí que cada any hi ha estants que són molt fixes, no?, de diferents empreses que ens visiten cada any, també n'hi ha de noves, també va funcionar una mica de les necessitats del mercat. I per tant, és de dir, podem passar tot el dia en família i ningú s'avorriria.
Clar, aquests 630 anys, es diu molt ràpid això de 630, però sí. Perquè la gent ho posi en context, celebrada inicialment el 1773 amb un privilegi de Pere el Cerimoniós. És a dir,
anem
molt enrere.
No, i era una fira que en els seus inicis doncs durava 15 dies. En els seus inicis justament era l'agost. Ens imaginem que era per enllaçar-ho després amb els actes de festa major i també doncs, per un tema de disponibilitat, no?, d'agricultors, de ramaders, doncs, que potser per ells era la millor època, i va ser més tard que es va traspassar doncs, a la fira com a dates per Sant Andreu. Però inicialment fa 630 anys, les primeres edicions varen ser al mes d'agost. És curiós, però és així.
Què significa per un ajuntament com Torroella, d'un municipi mitjà, l'organització d'un esdeveniment com aquest, que més enllà de la fira també tots els petits actes que tenen lloc, petits i grans?
A veure, és una... Nosaltres sempre diem que Torroella té com... No la considerem una festa major, perquè evidentment és la fira, la festa major nostra ja és l'agost, però són com les dues dates més importants amb una acumulació d'actes més important al llarg de l'any, no? El que fem per la festa major i el que fem per la fira de Sant Andreu. Evidentment comporta pues, molta feina, però es fan moltes ganes, però és molta feina d'enllaçar tots els actes, de tenir-ho tot a punt. Penseu que, a més, ja no és una feina tècnica de l'àrea, sinó que, a més, hi està involucrada pues, tota plantilla de la brigada, està la policia en temes de mobilitat, per tant, és una fira on hi entren molts personatges.
Uh-huh. Es farà difícil preguntar-li per tots els actes que tenen lloc, tots els actes complementaris, però sí que li vull demanar, clar, la programació oficial ja va començar ahir, continua avui, sí. Ahir amb la inauguració d'una exposició que s'anomena Visca la Terra, 50 anys d'Unió de Pagesos.
Exacte. També...
Amb xerrades organitzades per Unió de Pagesos, que imagino que deu tenir un paper clau també en l'organització o en la presència, si més no, a la fira, no, també?
Evidentment, ells formen part de, i han format part de ja no de la fira, sinó del sector agrari, no? De la nostra terra, del nostre país. Ja van molt més enllà del nostre municipi. Doncs, com bé dius, ahir hi va haver aquesta inauguració de l'exposició, que la podeu veure durant la fira i alguns dies més després. Avui hi ha una altra xerrada de la vida a pagès i la relació de l'home i el cavall, i demà hi ha una altra jornada tècnica, la d'Afrucat, uh-huh. que és el Pomateca, i també ja fa 24 anys que se celebren aquí. Podríem dir que dimecres, dijous, divendres són jornades més tècniques, uh-huh. i la part més lúdica, més cultural, més... és dissabte, el gruix fort de la fira, evidentment, és dissabte i diumenge.
Clar, hi ha el recinte firal amb el Mercat de Sant Andreu, amb el Mercat d'Artesania, exposició de maquinària agrícola, cotxes... Sí. Quins seran els horaris i com s'organitza això? Lloc, hora, etc.
A veure, aproximadament els horaris així, si ho hem de dir de manera generalitzada, vindrien a ser des de les 10 del matí fins a les 8, dos quarts de 9, tant el que és l'espai firal com el que són, com bé dius, els dos passejos, Passeig de Catalunya amb Mercat de Sant Andreu i concessionaris de vehicles nous i de segona mà. I llavors Vicenç Bou és més aviat Mercat d'Artesania, i després allà hi ha concessionaris de maquinària agrícola, uh-huh. exposició i venda. Els horaris solen ser això, de les 8 fins a... de les 10 fins a les 8, dos quarts de 9 del vespre. I llavors, a la zona del firal, el que hi ha són l'exposició d'animals, els espectacles d'equestres, i bàsicament és això. Entre les 10 i les 8 del vespre és quan passa absolutament tot.
La inauguració oficial és el dissabte a les 11. Qui hi participarà? Alguna autoritat allò més enllà de Torroella?
A veure, tenim pendent de confirmar avui la llista oficial, però evidentment ve un conseller de la Generalitat, ve gent
del Consell de la Generalitat. Comarcal.
No ho sé, ho haig de confirmar-ho, ho haig de confirmar avui. No me vull avançar. Però sí que és veritat que hi ha una mica un ventall representatiu de lo que és la vida política i cultural, uh-huh. del nostre del nostre país, uh-huh.
veig,
de la nostra zona.
Veig dins de la programació també un esdeveniment que m'ha cridat l'atenció també sobre el futur, no? S'inaugura una exposició sobre la transició energètica al pati del Museu de la Mediterrània.
Sí, és una exposició, és una cosa més visual, no és una exposició com entenem en el de museu, diries, en el pati de Can Quintana. Aquesta també hi estarà uns quants dies, són dos cups que ens expliquen una mica el que dius, no? El tema de la transició energètica, i aquesta és a càrrec de la Diputació, mm-hmm. que també s'inaugura dissabte. Mm-hmm.
Veig, clar, el que ens deia, que també té un punt de festa major amb Cercavila, per exemple, a un quart de vuit del dissabte, concert d'en Joan Robau i Lluís Figueres, vull dir, també té aquesta
a la
part...
plaça.
També sí. té aquesta part una mica més, més cultural, no? Més,
exacte.
Danses
exacte.
Tradicionals...
És això, és el que et deia, a part de les àrees de l'Ajuntament, hi ha una implicació total de lo que són les entitats del municipi. El dissabte a plaça, a la plaça de l'Ajuntament hi ha això, una mostra d'entitats on les entitats es donen a conèixer, expliquen el que fan per qui no ho sàpiga, i llavors també hi ha doncs això, el que és una cercavila amb el drac, que porten una colla convidada el dissabte, i la cercavila de gegants, dels nostres gegants, amb una altra colla convidada el diumenge.
Dues coses més que li volia comentar. El concurs de gossos d'atura, quan serà?
El concurs de gossos d'atura és diumenge, a dos quarts d'onze. Aquest any hem canviat la ubicació, però és exactament al costat d'on es feia fins ara. Hem optat doncs, per provar un trasllat, però ja et dic, és justament al costat. És un camp doncs, més on s'hi ha plantat, que dir, un camp verd, on, a part de ser més lluït, és com que quedarà... que els animals també hi estaran com més còmodes, no? No pas on estava. I, a més, això ens permet doncs, guanyar el que és la bossa d'aparcaments que hi havia en aquest espai on no, habitualment s'hi feia el concurs de gossos d'atura. Doncs el podem mantenir com a bossa d'aparcament, que és una bossa d'aparcament important, i el concurs de xais el traslladem doncs, al costat.
Uh-huh. Aquest memorial Jordi Muixà aquí Pagès, Premi Coloma, amb en Raül Muixà com a locutor, també.
No, bueno, finalment en Raül Muixà, que estava previst que hi fos, però a última hora pues, ens ha comunicat que no hi pot ser-hi, i presentarà el concurs la filla d'en Jordi Muixac, la neboda d'en Raül Muixac.
Juga al Girona i ha de transmetre al Girona, segurament, deu ser per això. Però bé, veig que participació vull dir, important, no?, en aquest any en el concurs de gossos d'atura.
Sí. De fet, ja sempre hi ha una mostra molt representativa dels millors pastors amb els millors gossos d'atura, i aquest any, doncs, igual com sempre.
Uh-huh. I per acabar, el que també li volia demanar és per les visites, la gent que vulgui fer visites comentades. Quan es fan i com ens hi podem inscriure?
Hi ha les visites en el record, que tant es fan el dissabte com el diumenge. Jo aconsello, abans de venir, o mirar-se una mica el que és l'agenda, agendatorruella.com. Sí. Sempre ho dic, per tal d'organitzar-te una mica, i tant si vens el dissabte com si vens el diumenge, hi ha moltes activitats que es repeteixen. Per tant, si pots venir els dos dies, les pots fer totes més tranquil·lament. Pel que fa a les visites guiades de la Fira en el record, el punt de sortida i el punt d'inscripció és al Museu de la Mediterrània, a Can Quintana. Hi ha visites al matí, visites a la tarda, tant dissabte com diumenge.
Passem als consells d'allò de qui vulgui venir per poder-ho fer amb calma, allò que ens deia, revisar, per exemple, l'agenda i tot el programa de magendatorruella.com, perquè, clar, quanta gent s'espera que pugui venir, que pugui passar per Torruella durant la fira?
Mira, a veure, no ho sé, de vegades està calculat amb unes 70-80 mil persones. També saps què passa? La Fira de Sant Andreu al Cau del Novembre és una època doncs, que, mira, aquest any ja la previsió de meteorològica és bona, però hi ha anys que no ho ha sigut tant. Però l'afluència de gent és alta, però ho recordava l'altre dia en una altra entrevista. Aquest any hem reforçat, com et deia, amb la bossa d'aparcaments del costat del Firal, i hem reforçat amb una altra bossa d'aparcaments tant punt entres a Torruella passant pel pont a la dreta. Vull dir que ningú ha de patir, perquè d'aparcament n'hi ha moltíssim, estarà superben senyalitzat, i el que dèiem, jo crec que és important, però quan anem a qualsevol altra fira, no?, de dir, fer una ullada una mica a la programació en general i marcar-te una mica les prioritats. I després anant d'una activitat a una altra, t'aniràs trobant altres activitats paral·leles dins el municipi. Però jo crec que és bo fer una primera ullada a totes les activitats i prioritzar les que ens interessen més, i les altres ja les anirem trobant pel camí, per dir-ho d'alguna manera.
Això que ens deia, és a dir, la gent que hi vulgui anar, que sàpiga que trobarà ben senyalitzat els llocs on pot aparcar, que a vegades aquests esdeveniments amb tanta gent fa una mica de por anar-hi, perquè dius, ara on aparcaré, on d'allò...
No, en absolut. Tenim, te vaig a dir, com 5 bosses d'aparcament, que ja són de les habituals, En el nostre municipi tenim la sort d'obtenir bosses d'aparcament totalment gratuïtes tot l'any, però aquest any ja et dic que hem reforçat amb aquesta de nova, que ja ha passat el pont just a la dreta, estarà indicat, pocs metres més endavant tornarà a estar indicat una altra, dues bosses més d'aparcament que també hem d'anar cap a la dreta, això per la gent que vingui pel pont, perquè ens entenguem, i per la gent que ve per l'altre costat del municipi, per Ullà, doncs en allà també estaran senyalitzades dues bosses d'aparcament més. L'aparcament no hauria de ser, no hauria de ser un problema, evidentment no tothom podrà aparcar al costat del Firal, però fent un càlcul ràpid dels pàrquings que estan més lluny d'on hi ha la majoria d'activitats, són 5 minuts caminant màxim.
Clar.
Per tant, no ens ha de preocupar el tema d'aparcament.
L'edició número 630 de la Fira de Sant Andreu, Fira Agrícola, Ramadera i Comercial, que arrenca oficialment demà, aquests 3 dies previs d'activitats més tècniques i professionals, i sobretot dissabte i diumenge, amb tot d'activitats a Torroella. Hem parlat amb la Dunia Oliveres, que és la regidora de Turisme. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquesta fira.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Molt bon dia.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
5 minuts i arribarem a 9:15 del matí. Avui és dijous 28 de novembre del 2024. Obrim l'informatiu del Supermatí. Ens esteu escoltant per Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal. L'Ajuntament de Platja d'Aro analitzarà el futur de l'escultura d'Ortega Monasterio situada a l'entrada del municipi. L'alcalde, Maurici Jiménez, ha confirmat que s'obrirà un debat intern sobre el tema, tot i que considera que aquestes decisions haurien de ser coordinades a nivell nacional.
La polèmica sorgeix arran del documental Murs de silenci, Gran Escala 2000, a més per TV3, que vincula Ortega Monasteri a una trama de prostitució de menors. Aquesta situació ja ha provocat accions com la de l'Ajuntament de Palamós, que ha optat per tapar una placa commemorativa dedicada a l'artista. L'alcalde de Platja d'Aro també admet que caldrà estudiar què fer a partir d'ara.
I pensem que segurament les decisions hauran de venir, entre cometes, de dalt cap a baix, en el sentit que s'hauran de fer revisions en profunditat sobre la figura de l'artista, de la persona. Crec que, com malauradament en altres casos, s'ha de separar el resultat del seu art de l'artista com a tal.
Maurici Jiménez ha reconegut que és un debat complex, però considera que s'ha d'abordar amb serenitat.
I veurem quin és també el paper que hauran de jugar doncs, aquí els programadors dels diferents espais culturals relacionats amb el món de les havaneres i estem una mica a l'expectativa de com es desenvolupa tot plegat en els propers dies.
El debat s'ha estès també a altres àmbits culturals. La Fundació Ernest Morató ha anunciat un comunicat oficial mentre algunes veus proposen retirar peces emblemàtiques com El meu avi de la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell.
Aquest fet d'Ortega Monasterio és una de les notícies destacades dels últims mesos. L'altre és l'hotel d'Aigua Gelida. Un hotel d'Aigua Gelida que serà entre 2.5 i 3 metres més baix que el projecte original. El promotor de l'obra ha acceptat rebaixar l'alçada de l'edifici, tot i que no farà cas de les recomanacions que li diuen que rebaixi una planta, que faci una planta menys. Així es va aprovar en el ple municipal d'aquest dimarts a Palafrugell. La primera planta estarà soterrada uns quants metres per complir amb aquesta recomanació del fet que sigui més baixa l'edificació central d'habitacions d'aquest hotel. Després de la decisió de la Comissió d'Urbanisme de Girona de recomanar retallar una planta, el promotor ha presentat un nou projecte a l'Ajuntament que presenta aquestes rebaixes, rebaixant fins a 3 metres l'alçada. El regidor d'Urbanisme, Xavier Rangel, ha explicat que l'alçada màxima de l'edifici central d'habitacions serà de 9 metres, en lloc dels 10 previstos originalment. A més, es farà una excavació per encaixar l'edifici entre 1,5 metres i 2 sota terra, i això donarà una rebaixa total de l'alçada d'entre 2.5 i 3 metres. Aquesta decisió s'ha pres per no haver de reduir el número d'habitacions d'hotel. Rangel assegura que la Comissió d'Urbanisme no deixava clar què s'havia de fer amb aquestes habitacions si es retallava el número d'espais per allotjar turistes.
Recomana que es baixi una planta sense dir què es fa amb aquest sostre. És a dir, si ens hagués dit recomana no, obligat a baixar una planta i a repartir aquest sostre, ho haguéssim entès perfectament, però la mateixa Comissió Territorial d'Urbanisme defineix que repartir aquest sostre, entre cometes, és perjudicial per el moviment de terres, per la tala d'arbres o per l'impacte que podria causar la continuïtat dels quatre edificis.
El ple de Palafrugell ha aprovat el pla de millora urbana amb 15 vots a favor, de PSC, Som Gent del Poble, Junts i Vox, i 6 en contra, d'Esquerra i els Comuns. Es tracta de l'aprovació definitiva prèvia a l'atorgament dels permisos per fer l'obra. Aquest pla ha passat fins a 3 vegades abans pel ple. Es va haver de tornar a fer tot plegat, tot el pla, perquè la Comissió Urbanisme de Girona havia assenyalat que el projecte inicial no complia amb els requisits d'anàlisi d'alternatives menys visibles necessàries per garantir una integració paisatgística adequada conforme al pla director del litoral gironí. Aquestes alternatives s'han incorporat al projecte, que ha rebut ara el vistiplau. Esquerra Republicana hi va votar en contra, com dèiem, perquè no rebaixa el número d'habitacions d'hotel, de manera que es mantindrà la pressió turística que denuncien.
Per nosaltres no és una modificació substancial en quant al nombre d'habitacions, que creiem que aquí és on realment es podia reduir el volum, i considerem realment que necessitem tenir un debat de cap a on caminem com a model turístic, cap a on hem d'avançar en termes de mobilitat i accessibilitat a Tamariu, sobretot en aquestes èpoques tan tensionades.
Era Mònica Alcalà, la portaveu dels Republicans. Des dels Comuns, Josep Ferrés, que també hi van votar en contra, avisaven que el projecte no és un hotel, són apartaments turístics, i diu que la planta i la configuració del projecte demostren que el propietari hi vol fer habitatges i no habitacions.
M'ho has tret de la boca, Xavier. Has dit 2 vegades habitatge quan havies de dir, segurament, habitació. Habitació, habitació d'hotel. Perquè en realitat no és un hotel, són uns apartaments. Ho sabem, eh? Quan veus la configuració de la planta, a ningú se li escapa que allò són habitatges de lloguer. Allò d'hotel en té ben poca cosa.
Junts hi va votar a favor, i el portaveu David Martín va aplaudir que la Comissió d'Urbanisme ara hagi donat el vistiplau definitiu.
Creiem que aquesta recomanació de la Comissió Territorial d'Urbanisme de Girona doncs s'està complint, perquè el que els preocupava era que aquest edifici tenia una alçada superior al del... I, per tant, doncs, veient que el projecte que es va presentar inicialment, doncs, amb les recomanacions incorporades de la Comissió Territorial, doncs, es podria dir que millora, ni que sigui una mica, doncs tornarem a votar a favor.
Vox hi va votar a favor, com sempre, com pràcticament sempre, sense fer cap comentari. La directora general de Ports de la Generalitat, Esther Roca, assegura que el pla director del Port de Palamós és una prioritat pel govern català. Malgrat això, el procés de tramitació, que va començar el 2016, encara no té data de finalització.
Aquest pla, que va haver de redissenyar-se arran d'un canvi legislatiu, ha de marcar el desenvolupament urbanístic i els serveis del port, amb un impacte, per tant, important per al municipi. La nova directora general de Ports de la Generalitat, Esther Roca, posa al dia la situació de tot el procés en unes declaracions que recull Ràdio Palamós.
Com també s'està treballant des de l'Ajuntament i tots els agents implicats per trobar la millor opció i continuar amb els tràmits que ja s'han iniciat i tancar el document d'abast i prosseguir amb les actuacions. No podem avançar més perquè també depèn, doncs, de concórrer en altres administracions, han de demanar uns informes, vull dir, tot això, tal com vagi prosseguint, doncs aniran avançant amb més o menys termini, tot i que haig de dir que és una prioritat, el PDUP de Palamós és prioritari i segurament serà el primer que s'aprovi a Catalunya.
A principis d'aquest any, l'Ajuntament de Palamós va demanar a la Generalitat informació actualitzada sobre l'estat del projecte. Tot i la manca de terminis concrets, l'alcalde Lluís Puig ha valorat les explicacions amb comprensió.
Nosaltres insistim, estem a sobre demanant, doncs, perquè creiem que és necessari tenir-lo aprovat quan més aviat millor, però lògicament, doncs, un document d'aquest abast té la seva dificultat i per tant ens posem a disposició per ajudar en el que calgui.
Precisament al ple del setembre, el regidor de Promoció Econòmica, Antoni Batxiller, del grup d'Esquerra Republicana, va instar a aconseguir consens entre els partits locals per reclamar al govern català la finalització del pla director.
I encara Palamós. El Museu de la Pesca ha donat inici a la tercera edició del curs d'introducció a la meteorologia marina, una formació que aquest any es farà des de... abans d'ahir fins demà. El curs té lloc a les instal·lacions del Documare i ha omplert totes les places disponibles. Això destaca l'interès creixent per aquesta temàtica entre els professionals i els aficionats al món marí.
L'objectiu del programa és oferir una introducció pràctica i teòrica a la meteorologia marina. Les classes aborden aspectes clau de les dinàmiques meteorològiques generals i específiques, com ara la pressió atmosfèrica, els vents, les borrasques, els anticiclons, els núvols i les onades. A més, s'hi tracta el procés de recollida de dades meteorològiques i la seva interpretació amb eines modernes, com ara mapes de borrasques i models numèrics. Un dels punts forts d'aquest curs és la qualitat del professorat. Hi participen experts reconeguts en l'àmbit de la meteorologia i les ciències marines, com Joan Puig de Fàbregas, vinculat a la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de les Illes Balears, Marc Pla, tècnica del Servei Meteorològic de Catalunya, Josep Pasqual, observador meteorològic i col·laborador en l'Espai del Temps de TV3, i Marta Masdeu, investigadora de l'Institut de Ciències del Mar. Les sessions també inclouen continguts avançats sobre el paper de l'oceà en la regulació climàtica global, la circulació termoalina i l'impacte del canvi climàtic en zones costaneres. Es debat sobre com aquests factors afecten la pesca i l'economia local, un aspecte clau per a comunitats costaneres com la de Palamós. Finalment, també es dedica temps a explorar el funcionament de la instrumentació meteorològica i realitzar mesures i mostres d'aigua.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
L'Ajuntament de Begur ha aprovat el projecte per renovar i millorar la xarxa de subministrament d'aigua potable del municipi. Té un pressupost total de prop d'un milió d'euros i una subvenció de 300.000 atorgada per l'Agència Catalana de l'Aigua. I aquesta actuació té com a objectiu principal reduir les pèrdues d'aigua i millorar el rendiment del sistema, que actualment està per sota del 70%. Més detalls, Martí.
Amb les intervencions previstes es preveu un increment de 10 punts en aquest indicador, la qual cosa equivaldrà a una reducció de 175.300 metres cúbics d'aigua perduda anualment. La xarxa municipal d'aigua de Begur té diversos problemes per culpa de la seva antiguitat i de l'orografia accidentada del municipi, que exigeix una regulació precisa de la pressió. Per solucionar aquestes problemàtiques, el projecte inclou diverses millores, com la renovació de trams de canonades que tenen fuites, la instal·lació o renovació de vàlvules reguladores de pressió i la incorporació de nous comptadors i la reparació de fuites en dos dipòsits de la xarxa. En total, es renovaran 8 quilòmetres de xarxa i les obres es dividiran en 4 fases. Des de l'Ajuntament expliquen que, tot i que s'actuarà en sectors o carrers concrets del municipi, les obres tindran una repercussió positiva per tot el poble. Expliquen que, amb la reducció de les pèrdues i la millora del rendiment, baixaran els costos del servei. D'aquesta manera, es podran establir unes tarifes més baixes per la prestació d'aquests subministraments.
I la Bisbal acull aquest cap de setmana la 7a edició de la Fira Indilletres. Hi participaran un total de 43 editorials independents que publiquen en català i d'arreu dels països catalans. També dues llibreries bisbalenques i 7 biblioteques. La fira començarà oficialment el dissabte al matí, però divendres al vespre, demà, ja es fa una activitat prèvia al Teatre Mundial. El gran gruix de l'activitat, però, es concentrarà al pavelló firal de la Bisbal. Martí.
El tret diferencial, un dels segells distintius de la Fira de Llibres Indilletres, és la variada programació cultural pròpia. Per això, al llarg de tot el cap de setmana hi haurà debats, conferències, tertúlies, recitals de poesia, teatre i concerts, entre d'altres. La presentació d'aquesta edició de la Fira anirà a càrrec del dramaturg Joan Lluís Bozzo. Tot seguit es lliurarà el 6è Premi Lluïseta Canyà de Crítica Literària Publicada i el jurat d'aquest premi està format per membres de l'associació Indilletres, conscients que en tot l'àmbit lingüístic dels països catalans no hi havia un guardó destinat a premiar una crítica sobre una obra publicada. El 2018, l'Associació Indilletres va decidir convocar aquest premi, el Premi Lluïseta Canyà, de la Crítica Literària. El premi està dotat en uns 500 euros. D'altra banda, com dèiem, participaran a la Fira 43 editorials. Entre aquestes hi ha, per exemple, Adèsia Editorials, edicions de 1984, Edicions Sidillà, La Breu Edicions o Boliana Edicions. L'any passat hi van participar el mateix nombre d'editorials. Si bé la demanda continua augmentant, l'organització defensa que s'ha tocat sostre, ateses les dimensions físiques de la fira, i enguany, doncs, hi torna a haver un aparador de llibres de 180 metres quadrats al pavelló firal de la Bisbal. També hi participaran dos llibreries de la Bisbal, que són la llibreria Puput i la llibreria La Siglantana.
I de la programació destaca la tarda de dissabte, que estarà dedicada completament a Víctor Català.
Sí, la tarda i part del vespre del dissabte oferirà un total de 3 activitats dedicades a la figura de Víctor Català. La primera proposta arrencarà a les 5 de la tarda i anirà a càrrec de l'Enric Casasses, que ja ha participat en altres edicions. Recitarà Lo cant dels mesos, de Víctor Català. A les 6 es farà el debat Les fonts de Víctor Català, sobre els seus referents imaginari empordanès on va escriure. Per acabar el monogràfic, a les 7 de la tarda arribarà el torn d'un altre habitual d'Indilletres, en Carles San José. San Josex, el músic i arquitecte bisbalenc, farà una explicació i un tast del cançoner de l'Empordà compilat per Lluís Albert, nebot de Víctor Català. amb dues cançons amb lletra de l'escriptora i la participació de l'escriptor Adrià Pujol.
I l'Ajuntament de la Bisbal ha començat a instal·lar i renovar 110 papereres dels seus carrers. Aquesta acció, impulsada per l'àrea de via pública, vol reforçar la neteja urbana i facilitar la recollida de residus dels ciutadans.
Les papereres renovades inclouen dos nous models més moderns dissenyats per resistir millor el vandalisme. Un dels models incorpora més una tapa per evitar l'ús inadequat amb bosses d'escombraries o deixalles de gran format. La brigada municipal ja ha començat a substituir les papereres en mal estat en zones com les voltes i a instal·lar-ne en punts on no n'hi havia, com els carrers 6 d'Octubre i Canigó o l'aparcament del Morró. El regidor de Via Pública i Serveis de la Bisbal, Xavier Dilmé, ha fet una crida a l'ús correcte d'aquestes instal·lacions i ha recordat que no s'hi poden llançar bosses d'escombraries grans. És un comportament que avisa que estan detectant cada cop més.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I als esports, del 3 al 6 d'abril del 2025, les aigües de Calella de Palafrugell seran l'escenari d'una nova edició de l'Aurilka Masters 2025, que és el 17è trofeu Calella de Palafrugell Memorial Pitus Jiménez. L'esdeveniment, organitzat pel Club Vela Calella, reunirà regatistes de tot el món en una competició que ja s'ha consolidat com una de les més importants del circuit Aurilka Master.
La regata compta amb una llarga tradició i atrau regatistes de diversos països. L'edició del 2024 ja va acollir 130 participants de 19 nacionalitats, incloent-hi països com Argentina, Austràlia i Ucraïna. A més de ser un referent esportiu, la prova també serveix per lliurar els premis del circuit Aurilka Master de l'any anterior. Frankel, el president del Club Vela Calella, destaca la singularitat d'organitzar un esdeveniment d'aquesta envergadura sense disposar d'un port propi i posa en valor la participació de regatistes veterans com un competidor de 90 anys. També subratlla el compromís ambiental de la regata, que ha estat reconegut amb la medalla d'or de l'associació Sailors for the Sea durant 3 anys consecutius. El regidor d'Esports de Palafrugell, Isidre Atenes, expressa també l'impacte positiu de la regata per la projecció internacional del municipi i la dinamització de la temporada baixa. L'acte de presentació ha comptat amb la presència de la junta directiva del club i altres autoritats locals.
Gràcies, Ferran.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Ignasi, bon dia, com estàs?
Bon dia.
Ui, quina veu, per favor.
Sí.
Oi,
una
oi.
Veu, una veu estranya, però aquí estic, eh?
Bueno, encara
aguantes. El peu del canó.
Encara, sí.
Alguna cosa podem fer.
Alguna cosa podem fer. Parlem de cinema, de sèries, de les estrenes de la setmana. Jo crec que l'estrena destacada d'aquesta setmana és pel cinema familiar, eh?
Bàsicament, arriba Nadal i si no hi ha pel·lis nadalenques, hi ha pel·lis de Walt Disney d'animació. I aquesta setmana toca.
Molt bé, doncs amb què comencem?
Doncs toquem una seqüela, en aquest cas, perquè sembla que això de fer pel·lis originals cada vegada doncs, es porta menys. I Disney estrena Vaiana 2.
Bueno, espera, que hi havia el microtrailer d'aquests els que sí. Posen a l'inici. Mira, escolta...
Un dia parlarem d'això.
Sí, escolta en quin idioma parla aquesta pel·lícula, que ens farà il·lusió, això. Bueno, de moment només hi ha animals. Ara. Com hem de fer el camí? Pel·lícula en català, Disney, que sempre fa estrenes en català, això sempre dic, ho hem d'agrair. Suposo que força subvencionat per la Generalitat, però és bona notícia.
No, en tot cas, si no ho fan, els hi has de pagar, no?
Sí.
En aquesta, el que hauria de ser una certa normalitat, però no hi som, bé, en fi, és igual. Deixem-ho estar. Doncs res, tenim aquesta segona part de la pel·lícula. La primera... Ostres, ja fa un grapat d'anys, eh? És del... Bueno, 2016.
Déu-n'hi-do, sí, és veritat.
Sí, fa res. 8 anys, doncs ja tenim aquí aquesta segona entrega, és una pel·li que va funcionar molt bé, i Disney ha tirat, doncs, d'allò que sé, de fer segones, ja prepara la tercera de Frozen, i Moana és una d'aquestes que també va funcionar, i ara n'ha fet una segona part, que no està tenint una acollida en crítica...
Ah, no?
Com la primera, no. És a dir, tot i una... una pel·li que deixin malament, però que la gent no s'esperi el mateix nivell de qualitat de la primera. Val? Més o menys pel que estan mirant a Rotten Tomatoes, que són... pots consultar les crítiques dels senyors que estan als Estats Units ja l'han vista.
Bueno, aquesta és la clau, eh? Els senyors, que no sé, després els nens, potser als nens els agrada tot.
Els nens, jo crec que els enxufis i segurament sortiran contents. Si més no, visualment, a veure, la primera era extraordinària. I aquesta, amb 8 anys més de tecnologia, l'aigua, etc., també ho serà.
De què va?
Doncs, bàsicament, no en sabem gaire res, perquè tampoc la sinopsi que ens ha passat la distribuïdora va més enllà de que Baiana torna després d'uns dies, que separen uns dies només la primera d'aquesta.
Però, això, quin era el punt de partida com de la primera, si de cas?
La primera, bé, ella... Recordes el personatge de l'àvia?
No l'he vista, però vull dir, és una mica per ubicar la gent en quin entorn, vull dir, quin tipus de pel·lícula infantil és.
Clar, això ens situem a les illes del sud del Pacífic, val? I en aquest cas tenim una noia jove, diguéssim que... Bueno, que ja no és una nena, que ja comença doncs, a voler explorar món, perquè, clar, estan allà a les illes del Pacífic i tal, i aleshores se'n va ella a navegar, no? I es troba doncs, allà un... Bueno, aquesta mena de déu hawaià que porta la veu de Dwayne Johnson, i a partir d'aquí doncs, anar fent, no? Amb l'aigua, esperits, animals i coses d'aquestes. Pel·li, sobretot, familiar en aquest aspecte. I aquesta és més o menys el mateix, anem a explorar una nova zona. I ja està.
Val, bueno, maca a nivell de paisatges i tot això deu ser maco, eh? Perquè
sí, sí, sí. Visualment, en animació i tot això està molt bé. És una pel·li musical, hem de dir que no és d'aquestes pel·lícules de Disney que no canten, no, a Baiana canten.
Bueno, bé. I la primera suposo que es pot trobar a Disney, no? A Disney.
Evidentment, i ara destacada aquests dies per si algun despista no l'ha vista.
Molt bé, doncs Baiana 2, que és l'estrena destacada d'aquesta setmana al cinema, però en tenim més. Per on comencem? O per on continuem, vaja?
Continuem per Birds.
Hey, baby! Què és això de Birds?
Això és una pel·li, aquí anem a un rotllo totalment independent, pel·li de baix pressupost, a més és una pel·li britànica que ha dirigit i escrit Andrea Arnold, i és una pel·li d'aquestes molt d'autor, eh? És a dir, aquí potser el tanto, perquè si us espereu una cosa així una mica d'acció i tal, no? Més entretinguda, doncs és una cosa bastant més reposada. I tot explica el punt de vista d'una nena de 12 anys que viu amb el seu pare solter, que es diu Buck. El pare és el Barry Keoghan, que és un actor molt jove, o sigui, imagina't, fa de pare solter i amb una nena de 12 anys, i és un pare una mica desatès, no? És a dir, que tampoc està massa per la criatura i que tu ja tens 12 anys, espavila't, ja pots fer una mica la teva vida mentre jo vaig fent les meves barrabassades, perquè no deixa de ser un adult molt jove, no? Per dir-ho d'alguna manera. I aleshores, doncs, bueno, veurem com aquesta nena, bueno, viu en Kent, aquesta ciutat, i, bueno, com van portant, doncs, aquest pas a la pubertat i intenten, doncs, amb la seva germana viure aventures pel seu compte, no? Tot això, molta fotografia, molta música, ja dic, pel·li així bastant contemplativa.
Molt bé. Ara anirem a les plataformes, abans d'estrenes de les setmanes anteriors. Has vist Wicked? Què t'ha semblat?
No l'he vist
no
encara.
Tampoc,
no,
eh?
Perquè m'he fotut malalt i no he pogut anar al cine.
Passa que jo he vist molt bones crítiques, eh? La gent no és allò que dius, de vegades aquestes adaptacions et deixen a tothom fred, la gent n'està parlant bé.
Sí, però no és una pel·li que hagi anat excessivament ben taquilla.
Ah, no?
A veure, ha anat bé, però ni molt menys ha estat el fenomen que ha estat als Estats Units. Parlo d'aquí, eh? Perquè, clar, als Estats Units i Londres, sobretot, és un lloc on el musical ha estat molt potent i la gent coneix que és Wicked. Aleshores, ha anat tota la gent fan del musical. Aquí no és un musical conegut, no coneixem pràcticament res. I aleshores la gent hi ha anat tímidament. És a dir, ha tingut una estrena normaleta. No bona estrena, però normaleta. Segona setmana de Gladiator, li ha passat per davant, però de manera espectacular. Cosa que no ha passat als Estats Units, eh? Que als Estats Units, Wicked ha recaptat més del doble que Gladiator i allà les dues s'estrenaven la mateixa setmana. Aquí no. Aleshores, bueno, és aquesta petita diferència. Què és el que pot fer que la taquilla internacional sigui més forta? El boca a boca, si la pel·lícula agrada. I l'altre és, un cop els fans del musical hi han anat, els que no els agrada, no els interessa o no saben què és, els interessarà Wicked? Bueno, és una pregunta que queda per resoldre i al final és si aconsegueix agafar el públic familiar que pot venir aquesta setmana de pont, que no és exactament un pont, no?, que tenim la setmana que ve aquest any, i les vacances de Nadal, doncs si pot arrossegar aquest públic i aguantar, doncs serà un èxit. I si no aguanta, doncs, perquè venen estrenes potents, vull dir que això és una cosa que ens mengem les pel·lícules en una setmana.
Clar, a mi el que em fa patir d'anar-la a veure és que jo el musical no l'he vist i tinc ganes de veure'l a Londres, per exemple, no? Perquè és d'aquelles coses que tinc pendent. I em fa por mirar la pel·lícula i ja, vull dir, entenc que són productes molt diferents i que el musical sobre el teatre m'oferirà doncs, moltes altres coses, però ja ni que sigui pel que fa a l'argument, doncs fa una mica de cosa anar-la a veure i destripar el que pugui ser doncs, l'experiència del documental, així, del musical.
Sí, jo sé, la salut m'ho permet, que espero que sí, aquest cap de setmana l'aniré a veure, però també vaig una mica així perquè aquesta cosa excessivament digital que he vist en el tràiler, que la pel·li dura 2:40, a mi em tira una mica enrere, no? És allò que ja vas arrufant el nas. Veurem, perquè llavors potser és un espectacle que m'encanta, perquè a mi normalment els musicals m'agrada, però a veure.
I aquesta setmana passada, el cap de setmana, vaig anar a veure Gladiator 2. A mi em va agradar molt, a mi em va agradar moltíssim. Jo em reafirmo en el concepte que et vaig dir que jo crec que ara mateix està, no és la literalitat del que es podia entendre abans, de mamarratxada. És a dir, en el sentit de, hòstia, vas a passar-t'ho bé, no et fixis en els conceptes històrics, no et fixis en res, i simplement gaudeix de la pel·lícula, dels visuals, de les hòsties, de tot.
Sí, completament d'acord. És un espectacle, vull dir, és veritat que en història o el que sigui, potser no construeix una cosa tan interessant com la primera, però, en tot cas, és un espectacle i és molt divertida. A mi, la veritat, les 2 hores llargues que dura, a mi se'm van passar volant.
Sí, no es fa llarg a cap moment. I sí que, a vegades, l'argument, ja no només la cosa històrica, l'argument, a vegades, dius, bueno, aquí això està agafat amb pinces, perquè hi ha girs de guió...
Totalment. Que dius, al final bueno, és molt agafat amb pinces.
Sí. Però també està bé, també trobo que, bueno, que lliga bé amb la primera, no? Com ho va deixar la primera. Però sí que hi ha moments que dius, bueno, i ara això per què ha passat? Però després et fot li tallen el cap a algun dels gladiadors allà directament a la pantalla amb tot de planos molt explícits i dius, bueno, doncs ja està, hem vingut a això.
I exacte, i es nota que els actors també ho sabien i que s'ho han passat molt bé. D'aquesta manera tu rius amb els, alguns personatges, o sigui que són dolents, tu rius perquè és que fins a cert punt és ridícul, però és que ja juguen a això.
Sí.
I bé, jo ja t'ho dic, m'ho vaig passar molt bé a favor dels taurons.
Sí,
en el Coliseu, sí, meravellós, sí, és a dir,
sí.
Gran escena. Els micos no tant, perquè es veu aquí el digital per tot arreu.
I a mi els micos em van fer molt de repelús.
No, els micos, més que no estan ben fets, i no són micos, no són, són una espècie nova que s'han inventat.
Sí, de fet jo ho vaig pensar, vull dir, això, ja, no sé si sabia si jugaven això, no?, d'inventar-se una espècie nova, tot i que ho vaig trobar una mica agosarat començar la pel·lícula amb aquests micos, perquè és pràcticament a l'inici, amb aquests micos que dius, aquesta espècie, què és això?
De què vas?
Sí.
Ridley Scott.
Sí. Vull dir que em vaig pensar, això ho han fet a propòsit per inventar-se un animal que després ha desaparegut, estava en perill d'extinció i el van matar tots els gladiadors, jo què sé.
Ah, sí.
Però també a mi m'agrada molt el paper d'en Paul Mescal i no sé, vull dir que està bé, que fa unes mirades i quan parla amb el metge, no? Vull dir, jo penso, si en Paul Mescal em parla i em mira d'aquesta manera, jo em penso que vol alguna cosa amb mi, saps?
Clar. No, ell està molt bé, la veritat, i construeix un personatge diferent al de Russell Crowe, per això evita comparacions, perquè Russell Crowe és un tipus més ruda, ell és més dolç, no?, dintre del context que li puguem trobar aquí a la pel·lícula. Vull dir que són dues personalitats molt diferents, però que encaixa molt bé.
Sí, molt bé. Jo recomano que l'aneu a veure i suposo que en les pròximes setmanes arribarà allò als cinemes de proximitat i en podrem parlar. A veure, anem a plataformes, anem a... Espera, que no tinc el tràiler. Explica'ns de què va això, de què parlarem ara.
Doncs recomencem amb un documental que arriba a Disney Plus i arriba demà mateix, que és Beatles 64.
I que sona així.
Oh, they're in perfect synchronization.
Aldi, bacon here, boys.
It's late, Zell.
Hello.
D'allò de recuperar imatges originals dels Beatles, no?
Exacte, que és el moment en què els Beatles es converteixen en un fenomen.
1964.
Sí, ells venien, doncs, de... Bueno, estaven allà a Anglaterra, no?, a Europa i tal, i de cop i volta, el 1964, debuten als Estats Units, en el programa, un dels programes més vistos de la televisió en aquell moment, que era el show d'Ed Sullivan, 73 milions d'espectadors davant de la pantalla, que no és poc, i es converteixen en un fenomen a partir d'aquí. I aquest documental ens parla d'aquesta història, de la seva arribada als Estats Units, i tindrem imatges inèdites i tot el que va passar fora de càmeres en aquell debut dels Beatles al programa de l'Ed Sullivan.
Molt bé, bueno, pinta bé. A Disney Plus, això.
Sí, ho teniu a Disney Plus, sí, sí.
Molt bé. I anem amb més... recuperem estrenes d'altres setmanes també a plataformes. Això no cal tràiler. Comencem amb No digues nada, que és de Disney Plus, també.
Sí, recuperem una mica perquè ens hem deixat alguna cosa i aquesta setmana tampoc hi havia novetats així que cridessin l'atenció, no? I, en canvi, aquesta sèrie jo crec que és bastant recomanable. Es va estrenar fa uns 15 dies a Disney Plus amb tots els capítols. És una minissèrie de nou, per tant, és una història tancada que adapta un best-seller de Patrick Redden-Kiffey sobre l'ira. I està protagonitzada, en aquest cas, per una família i concretament ho focalitza en dues germanes. Dues germanes que s'han criat des de petites en què el seu pare, la seva mare i la seva tieta han estat involucrades a l'ira, no? El pare potser d'una manera més activa, però la mare, doncs, amagant les armes, no? O sigui, també cadascú treballant en diferents. I aquestes nenes, doncs, s'han criat en aquest ambient. I aleshores, quan són grans, hi ha adolescents, bueno, en aquella edat, i bueno, nosaltres també volem participar activament d'això. I aleshores, bueno, la història que ens explica en el llibre, com el que el llibre és una mica diferent perquè abarca més temps. Doncs és això, com la guerra, a més, el conflicte bèl·lic, cada vegada a Belfast es va tornant més cru, i tota aquesta ambientació de com era la lluita, els catòlics, els protestants, l'Irlanda Unida o l'Irlanda dels britànics, tots aquests conflictes a principis dels anys 70.
Molt bé, doncs això es diu No digues nada.
Sí, molt, molt, molt recomanable, eh? És una de les sèries de l'any, sense cap mena de dubte.
A Disney. I a Movistar, Wake Up.
Wake Up, que aquesta és una pel·lícula que m'ha fet molta curiositat perquè no esperava que s'estrenés, perquè la vaig veure a Sitges l'any passat, no aquest any, que està dirigida per aquest... Bueno, són tres directors que es fan anomenar RKSS, que tenen diverses pel·lis així que estan molt bé, Turbo Kid, per exemple, és una d'elles, i en aquest cas ens presenta la història d'uns activistes mediambientals que es tanquen en un centre comercial, tipus Ikea, val? Perquè el que veiem a la pel·lícula s'assembla a això. I el que pretenen, doncs, és tancar-se aquella nit i fer pintades i tal, i reivindicar que estan talant els boscos per fabricar tot aquest seguit de mobles, etcètera, etcètera, no? I aleshores, què passa? Que allà tenim un oficial, l'home de seguretat, que té pretensions militars i és com una mena de Rambo, hiper-ultra-sanguinari, que el que farà serà perseguir aquests joves i intentar carregar-se'ls un per un. I aleshores aquí veurem una guerra, un conflicte entre uns i altres.
Mm-hmm. Molt bé, a Movistar. I cinemes de proximitat aquest cap de setmana, a Palafrugell, tenim Soy Nevenka, pel·lícula d'Iciar Boyaín sobre la figura de Nevenka, aquesta regidora que, de Galícia, que va denunciar agressions sexuals i en el seu moment no la va creure ningú. I també hi tenim Sidoni en Japó. A Begú hi tenim Tiempo Compartido, pel·lícula francesa, i a Torrella fan demà, en una única sessió, a Nora, a més en versió original, Nemi, no?
Correu, per favor, per mi és una de les pel·lis de l'any aquesta. Estarà la llista de les 10, a Nora hi és.
Molt bé, doncs a 9:45 de la nit, al Cineclub, com a Cineclub, a Torrella, en versió original, divendres, demà. I durant tot el cap de setmana, dues sessions, a les 5, tant dissabte com diumenge, i fan Shin-chan, el superheroi, suposo que en català, l'última versió en 3D d'en Shin-chan. Imagino que a Torrella aquest cap de setmana fan menys sessions perquè hi ha la Fira de Sant Andreu i, per tant, també tindran el teatre cinema ocupat. Doncs bé, Ignasi, aquestes són les estrenes destacades. Em vas dir, què ens queda allò com a molt destacat abans d'acabar l'any?
No es farà tu,
no
però
farà
la setmana, sí, la setmana que ve ja arriben unes quantes, tot i que tampoc són allò, com que el pont és d'aquella manera, doncs, bueno, tampoc és que, però arriba una història del Senyor dels Anells, és un tipus d'animació anime, l'última de Robert Zemeckis, a plataformes arriba una cosa nova de Star Wars, tenim Conclave, també cap a Nadal, que és una molt bona pel·li, Sonic 3, bueno...
Per cert, ahir vaig mirar el capítol de Nadal de la segona temporada de Ted Lasso. Quina emoció, que maco, vull dir, no sé, és, heu de veure la sèrie per mirar-lo, però és d'allò que em sembla que me'l miraré cada any per Nadal. És una cosa... És meravellós.
El dia 24 o dia 25 t'has de posar aquest capítol i després lo factualitzis.
Sí, sí, efectivament. Ignasi, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Va, una abraçada.
Adéu.
Bonança meteorològica la que esperem per aquest dijous, amb més contrast tèrmic. Les temperatures mínimes baixaran i les màximes s'enfilaran una miqueta més. Per tant, arribant o superant lleugerament els 20 graus. Atenció amb els constipats. Mar en calma i vents fluixos. Marinada a la tarda, un pèl més notòria al sud del Cap de Begur. I per demà divendres repetirem a la mateixa llei de temps.
Vinga, doncs demà tornem divendres a les 9, a les 8, al Supermatí, que és l'informatiu del Baix Empordà. Adéu, que vagi bé.